tarda. Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, a la 91.3 de l'FM. Un dilluns més us portem l'anàlisi i les conclusions dels partits del cap de setmana i tota l'actualitat de l'esport al nostre poble. Tenis taula, futbol, futbol sala, bàsquet i molt més. A la part tècnica en Jordi Puy, us parla en Brian Calvo i comencem.
Esteu escoltant InfoSport.
Comencem, com sempre, amb el tenis taula. Parlarem ara, com sempre, amb el Ramon Arrienté, però abans comentar els dos resultats d'aquesta setmana. A la divisió d'honor masculina, el Ripollet va perdre 2-4 davant l'Helios de Saragossa amb un punt del Raúl Porta i un punt del Julio Andrade. Un partit difícil davant el segon classificat del segon grup de la divisió d'honor masculina. I el proper partit serà en dues setmanes davant el... Bueno, en teoria hauria de ser davant el Ciudad de Granada, millor dit, però com aquest equip ha quedat desqualificat, ara en parlarem amb el Ramon. I de la divisió d'honor femenina, el Ripollet va guanyar 5-1 davant el Project Gasteiz, amb dos punts de la Lídia Rico, dos de l'Aina Mogas i un de la Mireia Parató. Són 6-6 a la classificació amb 12 punts, 6 per sobre del descens i 6 per sota de l'ascens, o sigui, estan en la meitat de la classificació. L'11 i 12 de març tindran un triple desplaçament davant l'Oroso, que és 5è amb 2 punts per sobre del Ripollet, el Ciudad de Narón, que és penúltima a la classificació, i l'Arteal, que és el primer classificat. Ramon Argenté, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem pel masculí, que va perdre 2-4 davant l'Helios. Primer de tot, com vas veure el partit?
Pues un partit difícil, ja difícil abans de començar el partit, perquè ja sabíem que aquesta gent està dalt de tot, i a més porten un jugador xileno, Marcelo Toledo, que és un jugador que t'assegura els dos punts, no? I en cas d'arribar doncs amb un empat a 3, doncs t'assegura fa el doble ja, no? Tenint en compte que ja ho tenia pactat, no va jugar el Miquel, va jugar el Julio més el Miquel.
Sí.
I es va perdre el partit 4-2, fent un punt doncs el jugador Raúl i un el Julio, que va fer un bon partit. I l'Albert Kenji li va tocar la més dura, no? Perquè va jugar de número 1, va haver de jugar contra l'1 d'ells i el 2 d'ells, no?
Sí.
Molt disputat, va guanyar algun set, però la superioritat dels jugadors, tant d'Elder Vallejo com Marcelo Toledo, van ser superiors i van fer que guanyessin 4-2.
Parlaven la setmana passada de la dificultat d'aquest partit, perquè l'Helios és un dels equips més potents del grup, i parlaven que també hi ha l'alineació, d'alguna manera es notaria que el Ripollet anava a competir, però sabent que el partit era molt difícil.
Sí, per això el Miquel no va jugar.
Per això mateix, la pregunta. Afrontant aquest tipus de partit i davant equips que en un principi saps que és bastant segur que perdis, què es pot aprendre o quines lectures positives es poden fer?
Home, positives és que tant a la segona nacional com a la tercera nacional, per exemple, que ho fem molt, 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 doncs opció que un jugador que juga a altra categoria doncs jugui una lliga nacional, no? I la prova està que això ho estem aplicant. En canvi, no ho apliquem a la divisió d'honor, perquè hi ha 4 jugadors. Qualsevol jugador que pugés del segon nacional hi hauria una gran diferència, no, de joc. I això només ho podem fer amb l'equip de nois com amb les noies. Hi ha 4 que anem fent la roda, no? I els nois igual 4 que van fent la roda, perquè el salt de les jugadores que van a darrere, de la Lídia i la Mireia, és molt gran, i el salt dels jugadors que van a darrere del Miquel i el Julio és molt gran, no? I en canvi, aquesta roda que dius tu és positiva pels equips de tercera nacional i pel segona nacional, que anem fent, com que no anem a quedar campions, sinó intentar mantenir les categories, doncs també que es vagin foguejant altres jugadors d'aquestes categories per veure el nivell que hi ha de joc, no? I és el que estem sortint bastant bé, i si ara acabés la Lliga, es podria dir que tant el tercera nacional com el segon nacional mantindrien la classificació, mantindrien el que volem, la categoria, no?
Exacte. Jo crec que caldria destacar per la seva, no és el jugador que més juga, sens dubte, que és el Julio Andrade. El fet que aconseguís un punt, creus que li pot motivar pel que queda de temporada per aspirar a jugar més?
Sí, estava content perquè va fer un bon partit, va jugar molt bé, i estava content, doncs, d'haver puntuat a la divisió d'honor, no? Mm. I això que ha passat uns quants dies és que entre el Cal Miquel, que estava una miqueta tocat, ell que tenia miqueta de febre, la dona encostipada, té una cria que també estava amb febre. Vale. Llavors, a veure si l'última hora ho de jugar jo encara, és que vull dir, sí, i faltava sí. Jugadors, l'última hora va poder jugar ell i mira, va fer un partidàs.
Jo crec que el cas del Julio és un cas que personalment m'agrada destacar, perquè és un jugador del Ripollet que no pot entrenar tot el que podria, no. El que voldria, perquè doncs, té ja la seva família formada, és un home que té el seu treball a part, és que no es dedica plenament al tenis taula i que faci partits tan bons, jo crec que ha la motiva moltíssim tant ell com l'equip.
A part de que també és un jugador que mira molt per l'equip, veu que, per exemple, ell no pot guanyar, no és capaç de puntuar, prefereix no jugar, m'entens què vull dir?
Sí, sí, sí.
Prefereix que jugui el Raül, o que jugui el Kenji, o el Miquel. No? El Miquel el que voldria és no jugar cap partit.
Clar.
I ser més entrenador.
Sí, sí, però...
El que passa és que Miquel estava fent d'entrenador i sense entrenar és el número 1.
Exacte, i el rendiment de l'equip es ressentiria molt.
Clar, llavors, clar, ell, doncs, és d'aquest xicot molt companyer, perquè aquest xicot jo ja el portava de juvenil. Aquest xicot és de... venia de Sant Fausto de Capçanelles. Mm. I ja de juvenil la portava jo en l'equip de juvenil. I ha estat tota la vida a Ripollet. Sí, se m'hagi demanat un duro. I això que hi ha altres jugadors que demanaven per jugar a Primera Nacional. A ell li han dit per fitxar altres clubs amb diners.
Sí.
I va dir que mentre el Ripollet estigués aquí, ell estaria amb el Ripollet.
Un home de club.
Ah, aquí
està. És... sens dubte, molt elogiable la tasca del Julio. Parlant sobre... Bueno, la situació de la classificació és gairebé la mateixa, 2 punts per sobre del descens, i parlava abans que, en teoria, el proper partit és davant el Ciudad de Granada.
Sí, però clar, el partit que no es disputarà, no?
Exacte.
Tindrà jornada de descans, els altres puntuaran, i el Ripollet ho decidirà, ja fa dies que ho estàvem parlant.
Sí.
Tot depèn del Maristes de Huelva.
De...
Allà es decidirà qui baixa.
Exacte.
I això sí, ara ells intentaran guanyar algun altre partit, no?
Sí.
Però l'important és guanyar en els Maristes i intentar mantenir el gol a baraix.
Sobretot...
Encara que es perdi, però clar, és molt difícil perquè... aquí el Ripollet li va guanyar 6-0, si no recordo malament. Llavors, clar, jo no crec que aquella gent guanyi per 6-0. Entens què vull dir? Per tant, anant allà i perdent 4-2, 4-3,
sí.
O 5-1, es mantindria per davant d'ells, no? El que passa és que ells volen anar a guanyar allà i si pot caure un altre, pot caure un altre, no?
No tinc amb el calendari, però el partit davant el Maristes, que quan seria?
Doncs mira, t'ho dic, el partit dels Maristes... pràcticament sembla que és la penúltima jornada.
D'acord.
La penúltima jornada, tinc aquí el calendari, la penúltima jornada seria Maristes de Huelva a Ripollet, que seria el 8 d'abril.
Sí,
llavors el Ripollet, l'últim partit, jugaria a casa contra la Matanza de la Púbia de Granada.
Vale.
I els Maristes jugarien a casa seva contra l'Alicant, que és un dels callitos que també a casa dalt de tot, no?
Sí, sí.
Vull dir que l'important serà... Ara, el bo seria que quan es anés a Huelva, amb l'Hispalis, que això ja estigués la cosa solucionada, Que
sí.
Mira, anem allà i encara que perdem ja no baixem.
Anar amb la tranquil·litat...
I per això és guanyar un altre partit.
De la prevalència, sí. Jo esperem que succeeixi. Llavors, en 2 setmanes... fareu alguna cosa en especial per a aquest partit que no es jugarà o...
No, a més, la lliga va molt apretada, perquè ara aquest dimecres marxem cap a Valladolid.
Vale.
A Valladolid està l'estatal, i marxem al Miquel, aquesta setmana no hi ha Lliga Nacional, es suspenen totes les Lligues Nacionals perquè a Valladolid, des del dijous, bueno, des del divendres fins al diumenge, se juga al final, i al Ripollet anem allà doncs, amb 8 jugadors. Amb 8 jugadors per intentar mantenir-se dintre els 6 primers i poder disputar la final que es disputarà a Irún, no?
Digue'ns quins són els jugadors.
Doncs mira, a la categoria Benjamí femení hi ha la Míriam Parente. A la categoria la Míriam masculí, Marc Miró i Pau Vicente.
Sí.
A la categoria infantil masculí, Albert Vilardell. el juvenil femení per primer any en categoria juvenil, Lídia Rico, Mireia Perató i Aina Mogas. I el sub-23, el Raül Porta i l'Albert Canxi.
I quines expectatives teniu per aquest torneig?
Doncs aquí és difícil. És difícil, jo crec que podem fer pòdium, per exemple, alguna en categoria juvenil. Alguna pot caure.
Alguna noia.
Però sí, però pensa que si no cau no tindrem cap desil·lusió perquè és el primer any de juvenil.
Sí.
I totes les jugadores que estan allà, a part d'elles que n'hi ha 3 o 4 més de primer any, les altres totes ja últim any de juvenil. Vull dir que tenen una experiència sobrada, no? I jo crec que amb l'Avi Masculí, el Marc Miró pot arribar doncs, a fer pòdium.
Esperem que...
L'important seria classificar-se dintre els 8 primers, eh?
Els 8.
Els 8 primers, que seria el dels 8 d'Espanya.
Sí, sí, sí. Dins dels 8 d'Espanya, què passaria, llavors?
Que llavors aniríem a disputar les finals.
Sí.
El final que seria, no sé si és el mes d'abril, llavors al País Basc, a Irún, concretament.
D'acord. Seria el classificatori per...
Sí.
Pel torneig d'Irún.
I llavors vas allà i a més vas amb els gastos pagats perquè a tots els jugadors els hi paga la federació, llavors. Ara s'ho paguen els jugadors, no?, per anar aquí.
Sí.
En canvi, si és d'Irún, ho paga tot la federació espanyola.
Clar, el de Valladolid ho paga els jugadors, a Irún ho paga la federació.
Ah, aquí està.
Perfecte. Doncs passem al que va ser el partit del femení, el 5-1 davant el Project Gasteiz. Gran partit, no?
Sí, jo abans de començar el partit els vaig dir, només que tinguéssim una quarta part de la sort que no vam tenir a la seva pista, guanyarem el partit. I van guanyar el partit 5-1. A més de guanyar el partit, perquè allà van perdre 4-3, a més en cas d'empat, els passem a davant, que és molt important.
Exacte.
Doncs va jugar primer la Lídia, va guanyar a la jugada de Beatriz, i ja posava 1-0 al marcador. S'enfrontava llavors la jugadora Montse amb la Mireia i aquí ja van començar a patir perquè va venir l'empat a 1, però després de perdre el 5-7 la Mireia per 11-9.
Molt ajustat.
Bueno, comencem ja com ens va passar allà, no? Van continuar lluitant, va entrar l'Aina, va guanyar l'Aina en un bon partit contra la jugadora Clàudia, 1-3, i es van posar ja amb el 2-1 a favor nostre. La Mireia, al guanyar la Beatriz, també per 1-3, va sortir molt motivada, perquè fixa tots els resultats. 7-11 a favor de la Mireia, 1-11 a favor de la Mireia i 2-11 a favor de la Mireia.
Va arrasar.
Va sortir, però dir, escolta'm, va dir, treu el genet i 1-3. I llavors ja, com a mínim, aquí ja jugava amb la tranquil·litat, perquè llavors, clar, al posar-te amb el 3-1, com a mínim ja assegures el partit de dobles, no? Va entrar la Lídia i va guanyar 1-3, posant el 4-1 en el marcador. I llavors amb el 4-1 va entrar la jugadora Aina i li va dir, Aina, juga tranquil·la perquè el partit està guanyat. El partit, encara que perdis tu, el partit ja l'he guanyat. Ara t'has jugat tu tranquil·la. I ella és la que ha de guanyar el partit, perquè és la jugadora veterana, una jugadora que ja té molta experiència, i també per 5 sets, doncs va guanyar l'Aina i va posar el 1-5.
Cal felicitar les noies, perquè van fer un partit molt bo. Molt
sí, tenint en compte que allà havíem perdut, no? Però el que vam allà vam estar a punt de guanyar, també.
Perfecte. Deia abans que sou 600 a la classificació amb 12 punts.
Sí.
Esteu a la mateixa distància del descens que de l'ascens.
Sí, tenint en compte que el que va davant nostre, que és l'Arteal, hem de jugar al seu camp nosaltres.
Sí, el primer classificat.
Que vam perdre aquí 4-3, que podíem haver guanyat, hem d'anar al seu camp nosaltres. Hem d'anar al camp de l'Oroso i hem d'anar al camp del Narón, comptant que l'Arteal i l'Oroso no poden pujar. Bueno, més ben dit, no es puja directe, es fa una promoció.
Sí, exacte. Sí, eh? Sí. Deia posicions de ascens, posició de promoció.
Doncs pues ara, que sempre hi ha renúncies, si acabés la lliga tal com està i renuncies al Gasteiz, faria la promoció del Ripollet.
Clar, perquè sou 600, l'Arteal i l'Oroso deies que no.
No poden pujar. I els que aniran pujant amunt.
Clar, i el Gasteiz tampoc.
I el Gasteiz tampoc. El Gasteiz sí que pot pujar. Però allò que els empatéssim nosaltres, perquè el calendari és més difícil per ells que per nosaltres. Només que l'empatéssim, amb ells a punts, a victòries, els passaríem pel gol a baratge.
I llavors en el proper desplaçament, que és el que deia abans, l'11 i 12 de març, amb l'Oroso serà a priori és un partit igualat.
Sí, sí, bueno, igualat, a més, ara han fitxat una jugadora estrangera, a més.
Més difícil encara.
Clar, més difícil. Com el Narón, que també ha fitxat una estrangera.
I això que són últims, són penúltims.
Són últims, però clar, ja porten 3 victòries.
I s'estan lluitant per la permanència.
Sí, sí, perquè la pensa que de baixar perden de 13 a 16 mil euros, saps?
Clar, per això creus que serà... Dels 3 partits, quin creus que serà el més difícil?
Jo crec que el Narón.
Ah, i això que és penúltim, eh?
Sí, o sigui, sí, perquè aquí es va costar i van guanyar 4-2, però ara tu comptes, si la número 1 d'ella ja fa 2 punts, i a més ara tens una estrangera que t'assegura 2 punts, ja en tens 4 segurs. Doncs han de fer una combinació de que alguna de les jugadores nostres es carregui a la número 2 d'ells.
I ja teniu planejat o plantejat a...
Estem mirant quin equip ets, estem mirant, perquè aquí, tant amb l'Arteal com el Narón, va jugar l'Helena. I llavors allà estem mirant a veure què, com va la cosa. Perquè, esclar, però això seria... Aquest partit serà, doncs, és el dia... S'ha canviat la... Perquè la jornada del 25, que és eleccions de la Federació Espanyola, s'ha suspès, i la jornada del 25 de febrer... No anem allà. Llavors es va jugar el dia 11 de març.
Exacte, sí, sí.
Que precisament ens trobarem amb el Reus, perquè el Reus també farà el triple desplaçament, igual que nosaltres, allà a Galícia. I quan vinguem de Galícia, tindrem doncs el partit aquí contra el Montaporreiro. Un partit, però abans, el 4 de febrer, el 10 de març, un partit molt important, que és al camp del Reus.
Llavors, amb totes aquestes circumstàncies que acabem de dir, l'objectiu al principi de temporada era la permanència.
La permanència.
Ara mateix estem en disposició de dir que s'ha de lluitar per la promoció?
Sí, 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 ara ja ho hem dit, tal com anem, hem de mirar, doncs, inclús si t'han de fer la promoció o no la promoció. M'entens què vull dir?
Sí.
Ara, jo dic que pràcticament ja la tenim salvat. Tenim en compte que tenim un partit, que és el Finània, que no guanyà cap partit, ni s'ha reforçat. Ha de venir a jugar a Ripollet, i allà ja van guanyar 5-1.
Aquest s'ha de guanyar sí o sí.
I vull dir que, a part d'aquest, sense comptar aquests punts, ara tenim, doncs, ja assegura els 2 punts més. Per tant, la permanència ja està assegurada.
D'acord.
Doncs, escolta'm, tu, han perdut partits 4-3 que els podien guanyar sense fer l'equip fort, els podem suspendre. El Reus està a punt de caure aquí a Ripollet. Van perdre avantatges del doble. Però és que van perdre abans d'arribar al 4-3 que hagués pogut ser el 4 a favor nostre.
Llavors, per anar acabant l'entrevista, Ramon, en cas que les jugadores ens sorprenguin, perquè realment seria una gran sorpresa i una sorpresa molt positiva que puguin promocionar per l'ascens, el club estaria en condicions de lluitar per aquesta promoció de cara si s'aconseguís per pujar?
Home, costaria calés perquè, esclar, pensa que no se sap a quina... Perquè llavors hi ha l'equip que demana fer la fase, no? I et tires, doncs, un cap de setmana, doncs, 4 jugadores, més l'entrenador, que has d'estar en una concentració, o a Màlaga, o a Bilbao, o a Sevilla, o a València, o a l'equip que ho demani, no? És un gasto enorme per a Molló dir, amb el Barça no guanyes cap partit, ni puges. Però, clar, hi has d'anar-hi, si classifiques. Sí, sempre pots renunciar a fer la fase, eh?
Sí, sí.
Renunciar a fer la fase no vol dir perdre la categoria.
Clar, però si les jugadores s'ho guanyen a la pista,
aquí
doncs,
està.
Jo crec que, encara que sigui difícil, doncs, jo crec que a les jugadores els hi haurà de fer moltíssima
ara, emoció. Ara, que és més barat, llavors, en jugar la superdivisió que la divisió d'honor. Perquè hi ha més equips catalans.
Quina paradoxa, eh?
Vull dir, clar, aquí a Catalunya hi ha el Ripollet i el Reus.
Sí.
En canvi, al Super tindríem el Calella, el Balaguer, el Mataró, el Ripollet, el Vic. I imagina tu, no és el mateix anar a jugar a Vic que anar a jugar a Cangas del Morroto.
Clar, que seria més car jugar a la promoció que jugar a la Superliga.
Aquí està, i és més car jugar aquesta que estem jugant ara, perquè ara tenim triple desplaçament, agafa l'avió i vés-te'n a la Corunya. llogo un cotxe allà perquè has de fer tres, t'has d'anar a jugar un dia a la Corunya, l'altre dia a Santiago de Compostela, l'altre dia a 27 quilòmetres de la Corunya.
Sí, sí.
Compte el que val aquest viatge, eh? I ara, això sí, t'hem de dir que la Superdivisió no es pot permetre fer dos partits en una setmana.
Clar, seria
si has d'anar a la Corunya tres vegades cada a la Corunya.
Més desplaçament. Però, més clar, número desplaçament.
Però vas a Vic, vas a Mataró, vas a Calella, vas a Balaguer... Entens que vull dir que ho tens aquí, no has de fer avions ni autobús ni res de res.
Clar, i no condiciona tant a les jugadores en la seva vida.
Ah, aquí està.
Doncs esperem que les jugadores continuïn gaudint dels partits que queden aquesta temporada. Si s'ho guanyen, doncs que s'haurà de lluitar, i si no, doncs ja hauran aconseguit el gran objectiu, que és la permanència.
Sí, sí, que és que ja t'ho van dir per el primer programa, i aprofitant avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí.
Felicitats.
Moltíssimes gràcies, Ramon, i a tu també, que ets, sabent que ets una part fonamental de Ripollet Ràdio.
Mm-hmm.
O sigui que moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la teva tasca tant a la ràdio com al club, per suposat.
Doncs ara farà la tornada, doncs que el dijous marxem cap allà a Valladolid i lligam en el pavelló del Fòrum Filatèlic, on jugava l'equip de bàsquet, allà al pavelló del Pisorga.
Sí.
Doncs allà juguem la competició tot el divendres, el dissabte i el diumenge al migdia, i a les 3 es fa el repartiment de premis i venim cap a Ripollet. Anem amb cotxe, eh? Cotxe particular, tots.
D'acord, doncs molta sort per aquest torneig a Valladolid i tornem a parlar la propera setmana d'aviam què han fet els nostres jugadors.
Moltes gràcies i bona ràdio.
Gràcies, Ramon. Passem al futbol, tenim primer de tot el futbol Ripollet, que aquesta setmana a la primera catalana ha tingut un partit amb alguns contratemps, ja ara escoltarem el nostre company, però que ha disputat de nou un nou partit de Lliga. Marc Mata, bona tarda.
Bona tarda, el Club Futbol Ripollet va guanyar diumenge a casa el Sant Joan Atlètic Montcada per 4-3 i ho va fer sota una gran presència policial. El partit va començar amb les grades del municipal plenes de gom a gom d'aficionats tant del Ripollet com del Sant Joan. El maig també va començar amb presència policial perquè no es tornessin a repetir els aldarulls provocats en el partit de la primera volta disputat en el camp montcadenc. Tots dos equips van sortir al terreny de joc amb ganes d'aconseguir la victòria i els 3 punts. Els de Montcada van començar dominant el partit davant d'un Ripollet que va ser el primer a tenir oportunitats per estrenar el marcador, però que no va saber transformar-les en gol. Poc després, quan només havien passat 20 minuts de l'inici del partit, els visitants van ser els primers a estrenar el marcador, un gol marcat per Marc Gràcia i que va ser molt celebrat per la multitud d'aficionats montcadencs assistents en el municipal. En aquesta primera part ja van poder veure algunes targetes grogues per amb dos equips. La primera va ser en el minut 27 pel jugador ripolletenc Txema Aznar. Les oportunitats de gol continuaven per amb dos equips i va ser en el minut 34 quan l'equip visitant va posar el 0-2 en el marcador. El partit continuava i els ripolletencs continuaven lluitant per estrenar el primer gol per l'equip local. I no va ser fins al minut 40 quan va arribar el primer gol de l'equip de Pitu, un gol que va estar marcat per Vicente Bermúdez i molt celebrat. El joc va continuar i quedaven 5 minuts per marxar al descans, uns 5 minuts on cap dels dos equips va poder marcar un altre gol i uns minuts d'infern. El descans va arribar amb el marcador 1-2 a favor dels visitants. Pocs segons després que l'àrbitre xiulés al final del primer temps, va començar una baralla a les grades entre aficionats d'ambdós equips, una baralla que va passar al terreny de joc on van haver insults d'aficionats cap als jugadors i aficionats de l'equip contrari. Això va provocar que hagués d'intervenir la policia. La segona part va trigar a començar, ja que l'ambient encara no estava calmat i fins i tot s'estava arribant a pensar en acabar el partit a porta tancada. Finalment, la segona part va començar i sota una gran presència policial. Al llarg de la segona part van començar a entrar per la porta del municipal més agents. En total va haver un gran desplegament policial, 10 cotxes i 2 furgonetes dels Mossos d'Esquadra. En aquest segon temps, el Ripollet va sortir amb més forces i a 5 minuts d'aquesta segona part, els ripolletens van igualar el marcador a 2 amb un gol marcat pel Catmo Buenache i que va ser molt celebrat per l'afició ripolletenca. El joc continuava i en aquesta part van haver més targetes grogues per amb dos equips. Pocs minuts després, el Montcada va marcar el tercer gol visitant i poc després, l'empat a 3 va arribar amb un gol marcat un altre cop per Vicente Bermúdez. A 10 minuts que arribés al final del maig, el Ripollet va superar el Sant Joan amb el quart gol marcat pel Josué arran d'un córner. Al final va arribar i el Ripollet va aconseguir deixar a casa els 3 punts. Uns 3 punts molt importants per l'equip dirigit per David Cruz i Jesús Guerrero. Al final del maig, el jugador ripolletenc Rubén Turu va valorar el maig davant els micròfons d'Infosport.
Muchas gracias primero de todo y ha sido un partido difícil, muy disputado, nos ha costado entrar con el 0-2, pero bueno, el primer gol antes del descanso nos ha venido muy bien, luego el segundo marcar muy rápido también nos ha venido muy bien y a partir de ahí ellos han vuelto a entrar con una jugada para un despiste nuestro y bueno, a base de trabajo de lo que es el campo del Ripollet para nosotros, ha sido un partido que al final lo hemos sacado adelante porque era una victoria muy necesitada.
¿Cómo afrontáis el próximo partido contra el San Cugat?
Pues otra final, porque es un equipo también que es de nuestra liga, de tú a tú, y bueno, y a por los 3 puntos, como sea, y bueno, y tras partido, es que no queda otra.
David Cruz, entrenador del Ripollet, també ens va fer valoració del match.
Ha sigut un partit molt intens, els dos equips estem en una zona on necessitem punts, necessitem sortir per estar més tranquils. Sant Joan de Montcada és un equip que al seu camp, per les dimensions, és un equip que pressiona molt, traurà molts punts perquè estan habituats. De fet, avui 3 gols i els 3 gols han sigut 2 a cada banda i una falta. Vull dir que això és el bo d'ells. Ho sabíem. El que passa és que bueno, això és el futbol, és a dir, pots treballar-ho, pots estar atent, però clar, les circumstàncies és un llançament de saque de banda, la pilota cau i un jugador sol i marca, no? I així ens han fet 2 gols. Bueno, ho sabíem, havíem d'haver intentat no provocar aquesta situació, però bueno, també això és futbol i no podem fer tot, no podem fer tot el que volem perquè és que no seríem perfectes. Però bueno, jo em quedo en que l'equip ha reaccionat, l'equip ha tingut molta casta. Avui era un partit molt difícil, un partit amb 0-2, el més normal és que et marquin 4 i ja està, i s'acaba el partit. I l'equip, perquè és que ho estava fent bé, és que no, a altres partits sí que potser hem hagut de canviar, perquè no veiem, però és que avui estàvem fent bé, estàvem fent tot les coses que volíem bé. I bueno, s'ha cregut i al final hem pogut treure el partit.
El primer gol visitant ha arribat a pocs minuts a l'inici del partit. Després vosaltres també heu marcat, heu marxat al descans amb 1-2, però segons després de que l'àrbitre xiulés al final del primer temps, hi ha hagut una tensió a les grades. Ha trigat en arribar aquesta tensió respecte a la primera volta, que va ser als 10 minuts de l'inici del maig, però ha arribat quan un aficionat del Montcada ha anat a l'altra punta de les grades. Arran d'això, darrere d'ell han anat més aficionats i han començat a apagar-se. Una imatge que mai o poques vegades s'han vist en partits de primera catalana i on a les grades hi havia molts nens amb les seves famílies veient el primer equip. Quina valoració fas? Perquè és vergonyós que la imatge que se li dona, sobretot, als més petits.
Sí, Marc, és molt desagradable. Evidentment, la imatge no ha sigut bona. Mai desitgem que hagin aquestes situacions al camp. Penso que els dos equips poden demostrar intensitat, poden demostrar una mica d'inclús a vegades límit, no? Estar jugant al límit, no? Però evidentment això no es pot permetre que a la grada succeeixi aquest tipus de coses, perquè primer Marc, és sentit comú, no? O sigui, venim al futbol a disfrutar, no venim al futbol a pagar-nos. Segon, que no és una bona imatge, evidentment, eh? O sigui, ja el que tu has dit, no? Hi ha famílies amb nens, amb gent que ve per primera vegada perquè ve a veure el cosí o el nebot o el que sigui, no? Llavors, aquesta imatge sí que és veritat que no és bona. Penso que ha sigut un moment complicat, ha sigut un moment on s'han produït, per part de tots, eh? Perquè jo tampoc ho he vist clarament, però m'imagino, no? Perquè això són molts anys de futbol i això passa a tots els camps. Vull dir que... però penso que ha sigut un moment de tensió, on hem marcat, hem reduït de distància, suposo que hi ha hagut alguna... s'ha increpat amb un jugador, l'altre li ha dit una altra cosa, i al final això acaba amb nervis, acaba amb tensió i acaba amb el que hem vist, no? Un ambient molt desagradable, per res. Penso que ni Sant Joan de Montcada ni Ripollet crec que s'ho mereixin, no? Però aquestes coses, si les hem d'evitar perquè la imatge i famílies i que venim al futbol a disfrutar, perquè si no, bueno, no val la pena, si no pagar 5 euros d'entrada per això, no? Per passar un mal moment.
En el descans us estàveu plantejant acabar el partit a porta tancada.
Sí, és cert, Sant Joan de Montcada, ja et dic, el seu 600 persones, 500, 600 persones, això no passa mai, això no passa ni a tercera divisió ni a segona, bé, crec. Llavors ha vingut molta gent, és un derbi, estem al costat i això ha provocat que la gent s'apropés al camp. El Ripollet també, nosaltres durant tota la setmana s'ha fet una crida per animar el primer equip, amb el sentit de, bueno, que era molt important aquest partit, perquè traiem diferència a aquella situació que és perillosa, val? I bueno, la gent ha vingut i això és d'agrair. Jo agraeixo molt el suport de tota l'afició, tot el futbol bàsic que s'ha apropat, tota la gent que està, perquè encara que només encara que no es vegi, hi ha molta gent de darrere també que pateix, que també està fent perquè l'equip pugui, no l'equip, el club pugui tirar endavant, pugui fer coses, i bueno, això és d'agrair. Hem de seguir així, hem de seguir units. Evidentment, hi ha partits que igual la gent pues, no assisteix tant al camp, però bueno, l'important és que quan els necessitem els tinguem, i avui s'ha notat molt. Al final els jugadors s'han sentit molt apropats, molt, sempre, això no és aquesta setmana, sempre. El que passa que avui pues, ha sigut una mica més especial perquè, clar, 500 d'un costat i 300 o 400 d'un altre, pues, llavors pues, això és important pel club, no? I per nosaltres. I agrair a l'afició i, bueno, i esperar que siguem sumant, que siguem creixent, que estiguem una situació més tranquil·la, també per no patir, però bueno, això ho patirem fins a la final, perquè ha estat molt igualat.
Amb aquesta victòria, l'equip s'enfronta la setmana que ve al Sant Cugat. Bona tarda al Club Futbol Ripollet.
Gràcies, Marc. Seguim amb el futbol, però passem a un altre club, a l'Escola de Futbol Base Ripollet, que ens porta a la seva actualitat la nostra companya, la Inés.
Bona tarda. L'escola es va enfrontar el passat dissabte al Santa Perpètua en el camp industrial. Els jugadors van voler fer un homenatge a Joshua, un jugador de l'escola que està lesionat amb una samarreta d'ànims espartano. L'escola, tot i que en baixa, sembla que està agafant un bon ritme i va sumar una altra victòria. El primer gol no va trigar a arribar. Va ser Claudio Tipantunya qui, al minut 6, va marcar el primer gol del partit. L'escola i el Santa Perpètua van seguir intentant el gol sense gaire èxit. No va ser fins al minut 40 quan Cristian Fructuoso va marcar el segon gol per a l'escola. Això va significar una injecció de força per a l'escola i Carlos Sánchez va marcar el tercer gol. Durant aquests primers 45 minuts només hi va haver una amonestació per Albert Ramos, jugador del Santa Perpètua. A l'iniciar-se la segona part, el Santa Perpètua va efectuar dos canvis. Víctor Carrasco i Joaquim Marruecos van sortir i van entrar César Alfredo i Daniel Saez. El partit durant aquesta segona part va ser molt més calmat i les ocasions es van reduir de manera contundent. Així, els entrenadors van voler fer canvis en els seus equips. Al Santa Perpètua va sortir Sergi López per Raúl Anguita i l'escola va fer dos canvis. Van sortir Candy Pérez i també Cristian Fructuoso, l'autor del segon gol del partit, i van entrar en el seu lloc Mohamed Koumats i Eduard Peñalbé. Al minut 75, Alberto José Aranda va marcar el quart i últim gol del partit. Els últims 15 minuts es van produir amb un ritme no massa accelerat i sense accions clares per cap dels equips. Parlem amb el delegat de l'escola, que ens explica les baixes de l'equip i el positivisme amb el que s'enfronten els pròxims partits.
Felicidades por la victoria. ¿Cómo valoras el partido?
Hombre, yo creo que hemos estado bastante bien hoy. Físicamente estamos ganando bastante y encima la lesión nos la están respetando.
¿Cuántas bajas tenéis ahora?
Ahora de momento tenemos pues 4 bajas.
¿Qué les pasa? ¿Cuáles son las lesiones que tienen?
Uno tuvo ligamento cruzado que lo han tenido que operar, por eso le hemos hecho el homenaje. Le hemos hecho una camiseta con el homenaje, que se llama Yeshua. Y los otros están tocando uno de tobillo, el otro tiene... casi todos son de tobillo.
¿Los próximos partidos cómo los enfrentáis?
Hombre, yo creo que con mucho optimismo, porque ya que vamos ganando, llevamos ya una buena racha ganando, pues yo creo que con mucho optimismo.
Muchas gracias.
Venga, a ti.
Propera setmana, l'escola s'enfronta contra el Martorelles, que situa sobre d'ells a la classificació. Bona tarda.
Gràcies, Inés. Passem al futbol sala, que aquesta setmana el nostre company, el Javier Duarte, ens porta la seva actualitat del futbol sala de Ripollet, del masculí.
Frustración y decepción en el Joan Creus. El pasado sábado el Ripollet se enfrentaba al Natació Sabadell, rival directo en la cruda lucha por la salvación. El Ripo venía con 2 victorias consecutivas que hacían creer a los chicos de Sergio que podían reengancharse a esta lucha, mientras que los visitantes, tras 2 partidos contra los de arriba, llegaban con una tendencia perdedora que les había hecho complicarse la situación en la liga. Y así, en esta situación a las 6:30 los 2 equipos saltaban a la pista. Antes de que echase a rodar el balón, asistimos a un homenaje por parte del club y la afición a los equipos de Prebenjamín y Benjamín del Fútbol Sala Ripollet por la convocatoria de 5 de sus integrantes para jugar con la selección catalana en el próximo encuentro. Tras el reconocimiento a los equipos canteranos del Ripollet, empezó el partido. Un encuentro que comenzó muy bronco por parte de las 2 escuadras, con muchas imprecisiones y poco juego. Esto lo aprovechó el Natació Sabadell para adelantarse en el marcador y darle un golpe doloroso al Ripollet en el minuto 9. A partir de ahí el partido daría un vuelco total tras la tangana generada por una falta que acabó con una expulsión de los locales. Los ánimos de los jugadores se encendieron al igual que los del público y ese hecho perjudicó mucho a los locales que tras la bronca se les notó fuera del partido y con dificultades para desarrollar el juego que venían haciendo. Nada más reanudar el juego, los visitantes estuvieron muy cerca de marcar el segundo gol con un chute que se estrelló en el larguero. A partir de ahí, los locales intentaron reaccionar, pero la organización defensiva del Natació y la falta de ideas a nivel ofensivo del Ripollet hicieron que estos encajasen el segundo gol en el minuto 18 del primer tiempo. Con el 0-2 en el marcador, el partido se tranquilizó un poco después de los minutos de tensión vividos en el Joan Creus. Los 2 equipos tuvieron alguna ocasión para modificar el resultado, pero ninguna fue clara. El partido entró en una dinámica de errores y poca fluidez en la circulación del balón por parte de ambos equipos y así se llegó a la media parte. Y el segundo tiempo comenzó igual que finalizó el primero. 10 minutos de segunda parte donde vimos poco juego, pocos ataques y un partido que parecía que moría. Hasta que en el minuto 10 el Ripo logró colocar el 1-2 en el marcador. Las esperanzas volvían al pabellón que se volcó con el equipo, pero cual bombero apagando un fuego. 15 segundos después del gol de los locales, el Natació Sabadell de nuevo marcaba y dejaba a 2 goles de distancia al Ripollet. En 5 minutos el Natació daba la estacada final al Ripo, incrementando a 5 goles los marcados hasta ese momento. Cerca del minuto 15, minuto en que Sergio decidía jugar con portero jugador e intentar por lo menos acercarse en el marcador. Y en el minuto 17 el Ripo tuvo una ocasión muy clara que no consiguió transformar. Y un minuto más tarde se marcaba el 2-5, que fue neutralizado enseguida otra vez por el Natació, que marcaba el 2-6 y cerraba el partido. Partido donde el Ripo no pudo hacer su juego, le costó mucho encontrar líneas de pases que hicieran daño al rival y en defensa tampoco se vio una buena versión de los locales, que tras esta derrota se vuelven a alejar de los puestos de la salvación, aunque de momento siguen en la lucha y esperan levantar cabeza y la próxima jornada intentar sacar algo positivo. Próxima jornada que visitarán la pista del Hospitalet, el 6º en la clasificación que viene de perder ante el Marfil Santa Coloma.
Gràcies, Javier, i ja passem al que és l'última secció del programa. Passem al bàsquet amb el nostre company, l'Àngel Martín. Àngel, bona tarda.
Bona tarda.
Què han fet aquesta setmana el que fa el bàsquet Ripollet?
Doncs una de freda i una de calenta. Mai sé si la freda és la bona i la calenta, perquè això depèn. En tot cas, victòria del CB Ripollet masculí i el femení va perdre a Sant Nicolau. Comencem amb el masculí, si ja et sembla.
D'acord.
El masculí jugava davant de la Salle Manresa buscant una victòria redemptora després de la derrota a Horta, a Barcelona. David Igualada va voler maximitzar la superior alçada local, traient els dos centers d'inici, i van respondre capitalitzant el joc ofensiu blau. Malgrat això, al CBR li va costar trobar aquella fluidesa a l'atac. Una jugada de 4 punts amb triples inclòs del capità feia que el coixí ja augmentés. Reacció manresana amb resposta de Piñero per al 18-13 al primer període. I fins aquí la igualtat, ja que la unitat B blava va excel·lir al segon, i tan sols errades locals permetien anotar els del Bages. La piconadora feia que l'avantatge s'enfilés més enllà dels 10 punts passat l'equador del període. Exhibició ripolletenca per dur el 44-27 al descans. Això sí, amb decisions arbitrals protestades pel bàndol manresà. Al tercer, l'espectacle seguia amb un ripo, que va esborrar en el tercer a un rival impotent. Tot ho feien bé els blaus, tot, i el 62-31 ho deia tot. S'ho passaven bé els locals davant d'una Salle que era un ninot en mans d'un nen entremaliat. 65-35 i partit tancat al tercer. 88-54 al final, de 37 la victòria aplastant que manté el CB Ripollet amb robòtica al cinquè lloc, ara ja, amb 10 victòries i 8 derrotes. I aquestes eren les declaracions de l'Enric Piqué al final del partit. Enric, aplastant.
Sí, hem jugat sobretot el tercer quart espectacular.
Al principi la primera unitat no us ha funcionat tan bé, però la unitat B al final del primer quart i el segon ha començat a obrir el camí del partit.
Sí, sobretot ja et dic que hem començat una mica fluixos, però hem fet bàsquets molt fàcils a sota l'aro i d'això hem anat igualats, però a la que hem estat encertats en aquestes situacions ens hem anat a dalt, com tu bé dius, en el segon quart i però sobretot en el tercer, perquè ens n'hem anat, estàvem guanyant de 14, ens sembla, a mitja part, i ens n'hem anat a quasi 30 en el tercer quart, o 30 ben bé.
Tanta és la diferència entre els equips de la part alta i de la part baixa?
Sí, jo, aviam, allà vam perdre amb la Salle, però no vam tindre un dia afortunat. Ells juguen això, a córrer i clar, però el joc interior no en tenen, pràcticament tenien un jugador que ja no hi és, que era alt, que era un pivot, que deu haver fitxat amb algú o deu jugar en algun altre puesto, que era un tal Deix, però el joc interior no tenien, no. I aquí és on els hem massacrat, vull dir, els nostres pivots els han, en segones i terceres opcions hem tingut.
D'aquí que hagueu tret els dos centers, els dos cinc d'inici, com ha anat la prova?
Bé, bueno, són cincs que, com que són molt mòbils, vull dir, amb algun altre equip serien quatres, no? Però bé, ha anat bé. A més, amb un tercer home de rebot com és el Lluís Santana, doncs, clar, tens un poder a sota important contra aquest equip, evidentment.
Poder partit dissabte a Vilatorrada, un equip de la part baixa, imprescindible guanyar.
Sí, és un dels partits que ens dona la clau per estar a la pomada dels quatre primers. O sigui, s'ha de guanyar aquest. Sí.
Felicitats per la victòria, felicitats per l'espectacle i a seguir sumant.
Bueno, això... Ja sabeu que el David està treballant molt bé, estem molt contents amb l'equip i amb el rendiment. Sobretot hem aconseguit ajuntar uns veterans i uns joves i està funcionant la fórmula, que això és important. Hi ha bon ambient, que és el que juga 5 i el que juga 15, o el que juga ben. Hi ha circumstàncies. Avui, per exemple, jo destacaria un jugador que no estava jugant tant últimament, però avui, quan ha sortit, ha complert, que és el Sergio Piñero. Ha fet un molt bon partit, sobretot el tercer quart, tallant per dintre, recuperant pilotes, quasi impossible, i fent segons tiros, molt bé, molt bé.
Felicitats i gràcies.
A vosaltres.
Prové partit el dissabte a Sant Joan de Vilatorrada davant del C de Vilatorrada, el penúltim a domicili, teòricament, i ja sé que a ningú li agrada, ser una victòria assequible pels nostres. I la derrota, la mala notícia, ens la van donar el CB Ripollet Sandacos, el sènior femení del CB Ripollet, que va perdre per 73-65 de casa del Sant Nicolau a Sabadell. Un partit que era previsible, la derrota, jugaven contra les segones classificades a domicili, i per tant era, bé, una derrota d'aquelles que no sorprèn. Però això sí, amb parts bastant diferenciades, un primer quart igualat, un segon quart on directament el CB Ripollet no hi va ser. Van perdre 18 al segon quart, 19 en contra al descans. El tercer es van refer contra tot pronòstic, van lluitar aferrissadament i van reduir la desavantatge a 9 punts i finalment derrota de 8 punts que ens valorava així l'Albert Ortega. Perdíeu de 19 punts al descans i vaja que sí, que rendir-se no forma part del vostre diccionari.
Bueno, és que no ens queda una altra, vull dir, estàvem molt malament, no fent el ridícul, perquè ho estàvem intentant, però vull dir, no ens queda una altra que aixecar-nos, sinó això podia ser un marcador bastant històric. Havíem de fer, era una obligació aixecar-nos.
Us ha mancat benzina per acabar de competir a l'últim quart, al tercer quart us heu posat a 9 punts.
Sí, ens ha faltat benzina, ens ha faltat potser també cap, ens ha faltat també serenar-nos una miqueta, perquè, hòstia, ens hem posat a 5, ens han tirat 3 vegades en un atac que ens han fet un triple, i a la següent possessió seva, un altre triple, i això ja ens ha matat. Sí, clar, però clar, després d'aquest esforç, doncs, si a casual els has demanat aquest plus, molt greu. El tema és que no podem, és a dir, hem perdut de 8, hem guanyat 2 quarts i ja s'han guanyat 2. Un dels que ens han guanyat només ens han guanyat d'un punt, però és que el primer quart, que és el que ha sigut detonant, hem perdut de 18.
Clar,
doncs ja està, és que el partit ja està explicat. Un quart on et fiquen 31 punts i el cas perdent de 18 contra segones de la Lliga, doncs ja és mort.
El primer partit dijous, entre setmana, un partit endarrerit amb el Molins, que és un rival de la vostra Lliga, per dir-ho d'alguna manera. Com l'encareu?
Bueno, l'encarem amb que per nosaltres no és una final cada partit, perquè no podem viure en que cada partit té una importància tan gran, però hem de guanyar, i més a casa. És que per molt que estiguin fent les coses bé, per molt que haguem guanyat 4 partits seguits i ara en portem 2 perduts, per menys, una per un punt i l'altra per 8 punts, això al final ens ha fet veure que podem fer les coses millor, però no hem sortit de la posició on estem. Per tant, hem de començar a guanyar per treure el cap, perquè si no, bueno, ens tocarà fer les fases de descens, i això és una cosa que no volem, i hem de començar ja. I et dic, a casa, en horari Champions, bueno, no, tampoc és el millor horari ni per elles ni per nosaltres, evidentment, però ho hem de començar a treure. És un rival difícil també, perquè allà ens van fotre una tova de 30 punts, però vaja, jo confio en que l'equip que es va trobar allà, el Molins, no és el que es trobarà dijous.
Doncs moltes gràcies, Albert, i a seguir competint com ho esteu fent.
Gràcies, Àngel.
Doncs derrota que segueix deixant el Sever i Puyet Sandacos amb 6 victòries i a l'avant penúltima posició. I el proper partit davant del Molins B, aquest dijous, no és ni dissabte ni diumenge, és aquest dijous al Verneda a 9:15 del vespre, un partit realment interessant perquè estem parlant d'un rival directe. Terceres per la cua les nostres, quartes el bàsquet Molins, així que si volen tenir una bona ració d'atenció de bàsquet emocionant, dijous a 9:15 al Verneda.
Recordem que és una petició de l'equip rival, aquest desplaçament del partit, d'hora i de dia.
Correcte.
I esperem que l'equip es pugui refer d'aquestes dues derrotes consecutives.
I pels que seguim com a corresponsals del bàsquet, esperem que no hi hagi més avançaments.
Exacte, perquè si no ho tindrem complicat per cobrir tots els partits. Gràcies, Àngel.
Moltes gràcies. I felicitat a la ràdio.
A tu també. I ja anem tancant el programa. Moltes gràcies per escoltar-nos, com sempre, aquí a la 91.3 de la FM, a Ripollet Ràdio, a l'Infosport, que és l'Infosport de vosaltres i el nostre. I, com sempre, ens tornem a escoltar el proper dilluns 20 de febrer. Fins aleshores, molt bona setmana i molt bona ràdio.